Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui dimarts, 3 de desembre del 2024. Un programa en aquesta propera mitja hora en el qual repassarem el que va donar de si la presentació de la 10K, la presentació que tenia lloc ahir dilluns a la tarda. Avui ens fem ressò d'aquesta prova, per la qual encara queden uns quants dies. Ens anirem fins al 26 de gener, però ja es van escalfar motors perquè les inscripcions ja estan obertes. Escoltarem els principals protagonistes de la tarda d'ahir, tant un programa al qual també parlarem d'Ibra Shakir, que el cap de setmana participava a la Marató de València i aconseguia la seva millor marca personal i, a més, acabava aquesta Marató de València com el primer atleta espanyol classificat. També parlarem de futbol. Farem 5 cèntims d'aquest últim partit del Futbol Club Vilafranca davant el Valls, la victòria per 3-0 abans de l'aturada d'aquest cap de setmana, en què no hi haurà Lliga, però a nivell de club, a nivell de Degà Penedesenc, també parlem de la descoberta d'aquest monòlit en què es recorda l'accident que va patir l'expedició del Vilafranca l'any 1931 a Tossa de Mar, quan l'equip tornava de disputar un partit a Palafrugell. Un monòlit amb el qual es vol recordar aquests fets i també que està emmarcat en els actes de commemoració del 120 aniversari del club.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Arriba el Black Friday a Mi Electro Nou Sumape. Fins al 4 de desembre ens tenyim de negre per celebrar la festa dels descomptes amb vosaltres. Televisors, rentadores, cafeteres, aspiradors, fregidores d'aire, smartwatch, mòbils i molts més articles amb preus especials. A més, podreu finançar les vostres compres fins a 18 mesos sense interessos. A Nou Sumape us portem el nou aparell a casa, fem l'instal·lació i retirem l'antic. Estem a Olèrdola i a Reus al polígon industrial AgroReus o bé online www.mielectro.es. Visiteu la nostra exposició de més de 1.000 metres quadrats al carrer Parellada 26-28-30 del polígon industrial Clot de Moja. Pàrquing gratuït. Us esperem a la vostra botiga de confiança i proximitat.
Doncs comencem aquest programa d'avui. Ho fem parlant, com us dèiem a la introducció, d'un dels temes que tenim previstos, com és la presentació de la cursa 10K de Vilafranca, que tornarà el 26 de gener i que ja esdevé des de fa anys una de les curses més importants de Catalunya. A més, una de les 10K que té aquesta particularitat, que és una cursa força ràpida per les particularitats del recorregut. Per tant, ja està prevista, ja està preparada aquesta 14a edició de la 10K que tindrà lloc el 26 de gener. Com dèiem, ja inscripcions obertes a un preu de 12 euros i unes inscripcions que es poden formalitzar a través de la pàgina web de la 10K, també adreçant-se presencialment al complex aquàtic. Ara mateix, o millor dit, en el moment de la presentació, ens deien que hi havia uns 650 corredors apuntats. Probablement aquesta xifra, en les hores que han passat, hagi anat en augment. I l'objectiu, comentaven, era arribar als 1.700 inscrits, una xifra similar a la de l'any passat. La cursa prevista pel 26 de gener a les 11 del matí, una 10K que el que vol és mantenir l'essència dels últims anys, l'essència que l'ha portat a ser una de les referents a nivell català, però, tot i mantenir l'essència, també incorpora novetats. Es recupera enguany, o millor dit, en el 2025, la Fira del Corredor, que es recupera de cara al diumenge. Es feia en els dies, en les edicions dels últims anys, després del Covid, els dies previs, és a dir, divendres i dissabte, però amb l'objectiu de que gent vinguda de fora de Vilafranca també pugui participar, doncs té lloc aquesta Fira del Corredor, en la qual també s'entrega el dorsal, tot i que hi ha la possibilitat de que s'enviï per correu, com es feia després de la pandèmia, però es recupera aquesta Fira del Corredor el mateix diumenge, Per tant, també més facilitats a tots aquells i aquelles que s'apuntin. Ho explicava Joan Luque, membre de Fundistes Penedès.
I una de les grans novetats d'aquest any és que tornem a recuperar la Fira del Corredor el diumenge al matí, de 7 a 9. Fins ara era divendres, dissabte, això feia que la gent o agafés el dorsal que li tenien que enviar a casa o tingués que venir a desplaçar-se de Barcelona. Hem volgut facilitar aquest fet a la gent de fora perquè vingui a buscar el dorsal el mateix diumenge. Hi haurà fira el divendres, dissabte i diumenge, com he dit.
Doncs 3 dies de Fira del Corredor en la prèvia d'aquesta 10K de Vilafranca. De cara a la nova edició, a la 14a, també s'ha plantejat la millora de la seguretat dels atletes i en aquest sentit tenim present que el recorregut són dues voltes a un mateix circuit, dues voltes de 5 quilòmetres, es marcarà una miqueta millor que en els últims anys la senyalització del recorregut, tant de la primera com de la segona, per evitar que hi pugui haver accidents entre els atletes que ja van per la segona i aquells que encara estan fent la primera, és a dir, amb els doblats. També ho explicava des de Fundistes Penedès en Santi Herbàs.
Hem pensat que faríem una millora. Aquest any és amb els doblats, perquè és un circuit a dues voltes, doncs la segona volta els que van al capdavant de cursa van doblant corredors i comporta un cert risc tant per uns com per altres. I així com altres anys fèiem que fèiem un carril de conus per delimitar els dos carrils, la primera volta i la segona volta, aquest any ho farem ja a la que accedim al centre de la vila, al carrer de l'Aparellada. Des d'allà ja la primera volta ja estarà marcada per on hauran d'anar els corredors. Pensem que és una mesura que facilitarà el fet dels doblats no tinguem perill amb els corredors d'èlit, ja que van, bueno, la velocitat que porten és la doble.
Aquesta 10K, que té, a banda de la cursa gran, també es celebra la mini 10K el mateix dia, una cursa de 2,2 quilòmetres, i que enguany destinarà el 100% de la recaptació al Centre per la Innovació i la Investigació de la Diabetis Infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. A la presentació, en representació d'aquest centre, del CIDI, com l'anomenaven, intervenia Jaume Amador. L'escoltem.
L'any 2008, les famílies que tenim fills amb diabetis tipus 1, amb el suport de l'Hospital de Sant Joan de Déu, s'impulsa el que és el projecte del CIDI. La diabetis tipus 1 és una enfermedad que afecta a la gent jove principalment i que no es pot previndre i tampoc es pot curar. El sistema immunitari no reconeix les cèl·lules que produeixen la insulina del pàncreas, les ataca i les destrueix. I a partir d'aquest moment, la persona que està afectada per la diabetis tipus 1 passa a ser insulinodependent. La diabetis no es percep com una enfermedad greu. I és molt important donar a conèixer com afecta el dia a dia de les persones que la pateixen i les complicacions associades a aquesta malaltia i la consciència, doncs, de la importància d'invertir en recursos per intentar, doncs, això, en un futur, doncs, poder trobar cures o, doncs, nous tractaments que facilitin la vida dels pacients i les famílies. És una malaltia cara. I tots els recursos que es puguin destinar són benvinguts.
I aquesta presentació de la 10K es tancava amb una crida des de la regidoria d'esports que convidava, doncs, a gaudir, a participar en aquesta gran festa de l'atletisme. Escoltem a la regidora Gemma Romeu.
Animo el proper 26 de gener a córrer la cursa 10K, la mini 10K. L'esport ens uneix les persones, uneix els valors i també uneix la solidaritat entre tots nosaltres. Per tant, espero que vingueu a córrer, a gaudir de l'ambient i que tingueu, doncs, una bona cursa i molta sort a tots i totes. Estem il·lusionats per poder complir els objectius. Com sabeu, la 10K és la festa de l'atletisme, una festa, un diumenge en què tothom es volca als carrers, on hi ha gran animació esportiva i on també, doncs, tota la família pot participar en la festa, ja que hi ha aquesta 10K i també, doncs, tenim la mini 10K. Dintre també doncs, de totes les activitats que hi ha a la 10K, també doncs, tenim grans activitats turístiques doncs, que també un cop finalitzin la cursa també poden aprofitar i quedar-se a la ciutat per fer doncs, tots els diferents actius que tenim preparats i amb el recentment inaugurat Vinzeun.
Doncs ja sabeu, tots aquells i aquelles que estigueu interessats en apuntar-vos en aquesta 10K, podeu fer, com dèiem, presencialment al complex aquàtic o també a través de la pàgina web 10kvilafranca.org. Ahir a la presentació també s'informava que a partir d'avui ja també s'obririen les inscripcions per la cursa mini 10K i també mini 10K, aquesta cursa de 2,2 quilòmetres que, com dèiem, en aquesta 14a edició serà solidària amb el Centre per la Innovació de la Diabetis Infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. Són 2:45 del migdia, fem una pausa i tornem tot seguit.
Les 10's aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10's aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10's Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Parlem d'hoquei, amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, amb Josep Gomà.
Doncs són les 13:46, tornem en directe a l'Esports 14 d'avui. Parlàvem fa uns instants de la 10K, que ja s'ha presentat. No ho hem dit, però també ho afegim. La presentació es deia que ja s'està treballant per poder confirmar la presència d'algun atleta d'elit, algun atleta de renom, com en els últims anys hem vist participar Elias Fifa, Abdesamat Ukelfen, a Marta Galimany, o també Meritxell Soler, o també el vilafranquí Ibra Shakir, que ha estat notícia en els últims dies, concretament diumenge, que va participar a la Marató de València. I Shakir va creuar aquesta meta de la Marató de València com el primer atleta espanyol de la prova, aconseguint la seva millor marca personal amb un temps de 2:07:31. Un Ibra Shakir que tenia entre cella i cella també poder aconseguir la mínima pel campionat del món que se celebra l'any 2025 a Tòquio. No va poder ser, la mínima estava en 2:06:30 i es quedava a 1:01 d'aconseguir la mínima. Tampoc es va batre el rècord d'Espanya, que si havíeu sentit el que deia jo mateix als informatius de ràdio, doncs no, el rècord d'Espanya no es va batre. Des d'aquí també fer aquesta rectificació. Això sí, va mostrar un bon ritme al llarg de la prova. Semblava en algun moment que es podria estar a prop o fins i tot batre el rècord, però no va poder ser. Un Ibra Shakir, que això sí, al final de la prova estava molt content per aconseguir aquesta millor marca personal i també ser el primer atleta espanyol classificat. L'escoltem.
Al principio súper bien, estaba cuando al paso de la media estaba soñando con ese récord de España que lo tenía en las patas, pero bueno, la maratón al final te pone en tu sitio, hemos llegado al kilómetro 30 y ya empezaba a sentir un poco de fatiga en las piernas, con calambres y tal, pero digo, va, más vale regular un poco y llegar a meta sano que quedarte tirado ahí en medio de la carrera y la verdad es que, bueno, hemos ido ahí al final. Ha faltado poquito, bueno, eso, es un poco la suerte y tal, pero súper satisfecho con estar aquí después de los Juegos y apenas con 3 meses de preparación, no es nada fácil. Hemos vuelto aquí y la verdad que contento de estar aquí.
Doncs molt content, Ibra Shakir, i no és per menys, té motius per estar feliç. Un Ibra Shakir que tanca aquest 2024 com a campió d'Espanya de marató, títol que va aconseguir a la Marató de Sevilla el mes de febrer, i també amb aquesta brillant participació als Jocs Olímpics de París, on va ser l'atleta espanyol millor classificat. Per tant, un gran any per l'Ibra, des d'aquí l'enhorabona per aquest any 2024, que de ben segur trigarà en oblidar. Seguim amb més temes i parlem ja de futbol. L'últim tram de programa serà pel Futbol Club Vilafranca. Us dèiem la setmana passada que el cap de setmana es descobriria un monòlit al carrer Tossa de Mar, doncs així va ser, dissabte al migdia, un monòlit al carrer Tossa de Mar en el qual es recordava l'accident que va patir l'expedició del Futbol Club Vilafranca l'any 1931, i us expliquem una mica de què va aquest tema, no? Aquesta efemèride que es recordava. Va ser un accident que va patir un autocar amb jugadors, directius i aficionats del Vilafranca, com dèiem, l'any 1931, en aquesta localitat de la Selva, a Tossa de Mar, quan l'equip tornava de jugar un partit a Palafrugell. La gent de Tossa en aquell moment es va bolcar amb l'equip per ajudar, per salvar els ferits, i aquest fet doncs va portar a l'Ajuntament en aquella època de Vilafranca a posar el nom d'aquest carrer, doncs, carrer Tossa de Mar, un carrer que estava al costat de l'antic Camp de les Moreres, que era l'estadi del Futbol Club Vilafranca en aquella època. Un acte que, a més, va comptar amb la presència de Josep Colomer i Valls, que és fill de Josep Colomer Soler, un directiu que va perdre la vida en aquest accident, juntament amb l'afeccionat Magí Güell i Balaguer. Per tant, també aquest gest maco des de l'Ajuntament i des del club per donar aquest espai aquesta efemèride i recordar aquest fet històric i que malauradament doncs va ocórrer. Un acte que va comptar, entre d'altres, amb la presència del vicepresident de l'àrea social del Futbol Club Vilafranca, Lluís Montaner, que també ens feia 5 cèntims d'aquest fet històric i també de la importància de recordar-lo amb aquest monòlit.
Doncs era un fet que des de la comissió vam tenir molt clar que havíem de fer, per dos motius. Un, perquè era un deute històric que s'havia de rescabalar, i segon, perquè hi ha molta gent de la vila que no coneixia la història d'aquest carrer. El fet de que el carrer es digui Tossa de Mar, quan és una població de la Costa Brava molt llunyana a Vilafranca, doncs molta gent no en tenia l'explicació del per què. Doncs era posar una mica en solfa el fet de que l'any 31, després d'aquell accident que va patir el Futbol Club Vilafranca tornant de jugar a Palafrugell, la solidaritat del poble de Tossa va motivar que l'Ajuntament llavors de Vilafranca posés el carrer just el que vorejava el camp de futbol de les Moreres a la població de Tossa.
Lluís Montaner, amic d'aquesta casa, i que no va ser l'únic representant del club, també hi assistia el president Manel Ortiz. Pel que fa a autoritats, doncs també hi havia la presència de l'alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals, i també el regidor d'esports d'aquesta localitat de la Selva, Jaime Funalleres. Però escoltem a l'alcalde de Tossa, Martí Pujals, que deia que era un fet força conegut, força popular a Tossa de Mar, aquest accident que va patir el Vilafranca.
Bé, però nosaltres és important que es recordi, que la gent ho sàpiga. A Tossa és una cosa que sempre hem tingut molt present. Nosaltres estem molt aïllats, tenim una carretera molt sinuosa que desgraciadament és la que va causar aquest accident, i sempre s'ha conegut el lloc concret de l'accident com el Revolt de la Mort. Sempre tothom ens ha fet referència a aquests fets, i heu de tenir en compte que era una Tossa amb una població molt petita, una població molt aïllada, i que va tenir un gran impacte aquesta tragèdia tan gran que hi va haver-hi. Tot el poble es va bolcar a ajudar aquests accidentats, va haver-hi una mobilització general i és un exemple de solidaritat, no? Que dèiem, d'empatia amb la gent, que és una reacció, suposo que normal, com hem vist ara a València, d'anar a ajudar quan es troben en situacions així. Clar, hem de comptar també els anys 30, sense telèfons mòbils, sense els mitjans que hi ha ara, va ser tot com molt més, com una odissea, no? Vull dir, va ser una cosa que va afectar molt a molta gent, que la situació que es van trobar de tants ferits, perquè parlem molt dels morts, però també va haver-hi ferits molt greus, i si sapiguéssiu el lloc que es van haver d'anar a buscar, és un lloc molt i molt remot, i es va haver de mobilitzar molts vehicles, que en aquella època tampoc n'hi havia tants, per poder portar els ferits cap a Girona o cap a Tossa.
I pel que fa a la plana institucional, també l'Ajuntament estava representat, la regidora de Cultura Àngels Dalmau, també la regidora d'Esports Gemma Romeu i l'alcalde Francisco Romero, que també atenia els nostres micròfons.
És una tragèdia, però alhora ens recorda la importància de la solidaritat tant del municipi de Tossa de Mar com de Vilafranca i del Penedès, que es van mobilitzar amb motiu d'aquest accident. I per això també ens agrada recordar aquests fets històrics que ens porten lliçons de solidaritat, d'esforç col·lectiu, d'implicació a les entitats, com ho fa el Futbol Club Vilafranca, que avui ens acompanyava, la seva junta, socis i sòcies, les associacions de veïns i veïnes i, en definitiva, molts veïns del barri, regidors i regidores, per recordar aquest moment històric.
Ho comentàvem anteriorment, que l'acte també estava present el fill de Josep Colomer Soler. Estem parlant de Josep Colomer i Valls, que és fill d'una de les víctimes en aquest accident i que precisament va néixer 15 dies després de l'accident, fet pel qual no va arribar a conèixer el seu pare. Per tant, ja està descobert aquest monòlit al carrer Tossa de Mar. Allà tothom que passi doncs, podrà llegir aquesta història, aquest text en el qual doncs, es reflecteix el que va ocórrer aquell llunyà any 1931 a Tossa de Mar, aquest accident que va patir l'expedició del Futbol Club Vilafranca i que es recordava amb aquest emotiu, únic i també multitudinari acte celebrat dissabte al migdia. Ens queden 5 minutets de programa, farem una darrera pausa i tornem ja per tancar aquest programa d'avui.
Calvi Santó, perfumeries i drogueries, el més ampli assortit en productes de perfumeria i drogueria de la comarca i sempre les millors promocions. Ara, per un import superior a 50 euros en una sola compra de qualsevol dels nostres productes excepte colònies, li obsequiem amb una ampolla de cava Brut Nature o de vi Castell de Peralada. Calvi Santó, més de 200 anys al seu servei, les millors ofertes i contínues promocions. Ara, amb ampolles de cava i de vi de regal. Calvi Santó, sempre a prop seu.
Doncs arribem gairebé al final del programa. Parlàvem del Futbol Club Vilafranca. Dèiem que també parlaríem, faríem 5 cèntims de l'últim partit de l'equip. Doncs és així, l'equip que guanyava per 3-0 al Valls en l'última jornada de Lliga Elite i per tant ja s'instal·lava en 6a posició, ja és ara mateix seria equip de play-off d'ascens a tercera federació, un Vilafranca que vol seguir progressant i que de ben segur si allarga aquesta bona ratxa de les últimes setmanes ho podrà aconseguir. El Vilafranca que el cap de setmana no jugarà, no hi ha partit, s'atura la Lliga Elite, fa pont i l'equip no tornarà a jugar partit oficial de Lliga fins al 14 de desembre. Estem parlant de la 12a jornada de Lliga, que es disputarà al camp del Lloret. Serà el dissabte 14 a les 4 de la tarda. Però això no vol dir que el Vilafranca no estigui actiu, que hi hagi aquesta inactivitat. L'equip seguirà entrenant i, a més, demà dimecres a les 8 del vespre jugarà un amistós al camp del Puig d'Alba, un camp que fa poquet ha estrenat aquesta nova gespa artificial i, per tant, també per no perdre el ritme, el Vilafranca que s'enfrontarà a aquest conjunt de quarta catalana del Puig d'Alba. Demà a les 8 del vespre, al camp del Puig d'Alba, aquest enfrontament amistós entre Puig d'Alba i Futbol Club Vilafranca. Tothom que vulgui doncs, també s'hi pot acostar per presenciar aquest partit, passar una estona, perquè el Puig d'Alba també ja ha confirmat que hi haurà servei de bar amb botifarrada. I acabem avui parlant d'escacs, fent esment d'una jornada força festiva que va celebrar el Club Escacs Vilafranca aquest passat diumenge al local Sant Jaume de Moja. Estem parlant de la darrera jornada del Memorial Blancafort, en el qual es va fer entrega d'obsequis a tots els participants, medalles als sots 12 i trofeus també als tres primers classificats de cada categoria, adults, sots 12 i també federats i no federats. També van rebre guardó els tres millors classificats de cada categoria del segon minicircuit Penedès, un reconeixement que premia la regularitat en els resultats. També un altre dels conjunts que va brillar va ser el Sots 10, que ve d'aconseguir la tercera posició al darrer campionat de Catalunya per equips. I per la seva banda, la jove promesa del club, Sílvia Serradell, que ha participat recentment al Mundial Sots 10 a Montesilvano, també va rebre un reconeixement. Per tant, una jornada festiva en un cap de setmana que ha estat ple de diferents activitats i també jornades de presentació, perquè de fet el cap de setmana, si ens anem al municipi també del costat de Vilafranca, la Granada també tenia la presentació dels equips de la base del club de futbol de la Granada. Fins aquí el programa d'avui dimarts. Nosaltres tornem demà dimecres per repassar els marcadors i també escoltar algun que altre protagonista de la jornada de bàsquet, la darrera, també abans d'un cap de setmana que serà de pont. Pel bàsquet només tindrem partits de les categories sènior d'hoquei patins. Tota la resta marxa de vacances i no tornarà fins al 14 i el 15 de desembre. Però nosaltres tornem demà. Que vagi molt bé. Bad for you, I'm crazy about you, I'm mad for you, about to dial your mom's home number and ask for your light. Hello, Miss Johnson, you know why I'm calling, you know I haven't fallen, falling for your daughter, I think about her often, correct me if I'm wrong, but was it you that gave the eyes to her I'd be lost in? Also, tell her I said hello if you can, and also, that I can't wait to see her again, and also, tell her call me when she get a chance, cause I got so much to say and I appreciate you, ma'am.